Bona nit i benvingut a Ones de Pau. El programa d'avui l'hem fet pensant en la inhumana invasió d'Israel a Palestina i en les armes i material militar de què disposen els governs per fer la guerra. Avui, a l'entrevista del programa, l'investigador en temes de pau, desarmament i economia de la defensa, Pere Ortega, ens parlarà de la indústria militar espanyola, una indústria que es troba en el 8è lloc del rànquing mundial d'exportacions i que fabrica i comercialitza armes i material militar il·legalment, és a dir, al marge de les pròpies lleis espanyoles i internacionals i a sobre amb subvencions estatals fraudulentes. Només dos exemples. Espanya exporta armes a Israel i Gran Bretanya, dos països que estan invaint il·legalment Palestina i Iraq i són responsables de la mort violenta de milers i milers de persones innocents. Tant Israel com Anglaterra intervenen directament, imposant bloquejos econòmics assassins i cometent terrorisme d'Estat. Després de conèixer més detalls de la indústria militar catalana i espanyola, ens haurem de plantejar algunes preguntes. Per exemple, quina responsabilitat té l'Estat espanyol en les actuals guerres i la violència i inseguretat al món? I els ciutadans, tots nosaltres, què podem fer per aturar-ho?
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Avui ens acompanya als estudis de Contrabanda FM Pere Ortega, historiador i investigador en temes de pau, desarmament i economia de la defensa. És autor de diverses publicacions i, per exemple, és coautor de El militarismo en España, publicat a l'editorial Icària. Pere Ortega col·labora amb el Centre d'Estudis per la Pau, Josep Manuel Delàs, de l'associació Justícia i Pau. Hola, Pere.
Hola, bon dia.
El Centre d'Estudis per la Pau, en el que treballes, juntament amb altres investigadors i activistes per la pau, rep el nom de Josep Manuel Delàs. En recorda el que fou president de Justícia i Pau de Girona, comandant de l'exèrcit i membre de la Unió Militar Democràtica. Vols explicar-nos què era la Unió Militar Democràtica i com es va convertir el comandant Josep Manuel Delàs en un pacifista actiu?
Sí, és curiós que precisament un home que ve del món militar sigui el que nosaltres haguem escollit com a nom de la nostra entitat, d'aquest centre d'estudis per la pau, que està dintre de Justícia i Pau, i val la pena que m'ho hagis preguntat perquè explicaré una mica la seva trajectòria, que és curiosa i a la vegada admirable. Josep Manuel de Las, més conegut per Pepo de Las, era una persona entranyable, amic nostre, i un exemple per tot el pacifisme. Josep Manuel de Las provenia d'una família burgesa catalana, i ja se sap que antigament, dintre de la burgesia, doncs cada un dels fills, una família nombrosa, eren 8 fills, a cada un li assignaven un paper. Un el feia militar, un altre anava a l'església, es feia capellà, una filla anava de monja, etcètera, etcètera. No? Doncs en Josep Manuel de Las, de jovenet, va ser inclinat a agafar la carrera militar. Ell era un home de conviccions profundes, va estudiar filosofia i lletres i li agradava l'aventura. L'aventura, i es va apuntar a l'exèrcit d'alguna manera per fer aquest camí, i es va anar de voluntari a l'Àfrica. Va estar al Sàhara i va a Sidifni, en diversos punts de l'Àfrica. De seguida ell va tenir, per les seves inquietuds, era un home cristià, humanistes, de seguida es va distanciar dintre de l'exèrcit al veure que l'exèrcit era un cos clarament de postures molt rígides i, diguem així, poc democràtiques. Ell de seguida va abraçar la causa democràtica i va ser un dels fundadors dintre de l'exèrcit de la Unió Militar Democràtica, més coneguda com UMD. Aquesta gent són admirables perquè va ser el cos que des de dintre de l'exèrcit, d'alguna manera, estaven conspirant, en el sentit que llavors era qualsevol idea democràtica, per transformar no solament les forces armades, sinó la societat espanyola i superar la dictadura franquista per passar a la democràcia. Precisament són els grans oblidats de la nostra transició democràtica, perquè són els únics, no se'ls va aplicar l'amnistia. L'exèrcit, diguem així, aquest lobby tan fort militar que existeix encara avui en dia a l'estat espanyol, va impedir que l'amnistia arribés a tothom. Precisament aquests són els que no van arribar. La Unió Militar Democràtica no va ser rehabilitada en el seu moment. Ell ja va arribar al grau de comandant, ell era d'estudis de la carrera militar, i una vegada va ser apartat del cos de l'exèrcit, ja no va voler demanar la readmissió, es va quedar fora, va acostar-se a les idees pacifistes, es va fer membre de Justícia i Pau de Catalunya, de Barcelona i de Girona, on va arribar a ser president, va fundar una entitat que es deia Sergi, que era d'ajut als immigrants, als immigrants de l'exterior, sobretot del nord d'Àfrica, i l'etapa del referèndum per la sortida d'Espanya de l'OTAN, de 1986, es va comprometre moltíssim en la campanya pel no a l'OTAN. Llavors ja dic que des del 76 ell havia abandonat l'exèrcit i es va fer profundament pacifista, antimilitarista inclús, perquè va veure que les idees militars no s'havien democratitzat, l'exèrcit espanyol no s'havia democratitzat, i aleshores van prendre una campanya molt forta sempre pel desarmament, al costat del pacifisme actiu, i fins que li va sobrevindre la mort relativament jove, perquè li va tenir un càncer. Llavors, com que va ser molt amic nostre, a més d'amic, ens va inspirar amb les seves idees, vam dir que quan dintre de Justícia i Pau crearíem el centre d'estudis amb el seu nom.
Molt bé. Segons l'informe 2008 de les exportacions espanyoles d'armament que ha elaborat aquest centre d'estudis per la Pau, Josep Manuel de Las, les exportacions espanyoles del 2007 superen en un 500% a les de l'any 2000. Si veiem una de les gràfiques d'aquest estudi, podem comprovar com augmenten any rere any les exportacions d'armes espanyoles. I això situa a l'estat espanyol en la 8a posició en el rànquing mundial de països exportadors. Les exportacions signifiquen el 2% del volum total d'aquest material de defensa a tot el món. És una xifra important.
Sí, Espanya, de manera singular, sempre ha estat en el rànquing mundial d'exportadors d'armes entre el 14 i el 17, però sobtadament, a partir del 2007 i el 2008 s'ha tornat a repetir, inclús augmentant a la xifra d'uns 90.000 milions d'euros anuals les exportacions espanyoles, ha arribat a ocupar el 7è lloc en el rànquing mundial. Evidentment, encara estem molt lluny de les grans potències, Estats Units, Rússia, Xina, Gran Bretanya, que ocupen els primers llocs, però així i tot el nostre material d'exportació encara és potent. I ja que m'ho preguntes, doncs és potent i és lamentable que en l'estat espanyol tinguem una llei d'exportacions d'armes que continua sent secret d'estat. Què vull dir amb això? Que malgrat tinguem una llei que s'ha aprovat enguany i malgrat l'estat espanyol hagi signat el protocol de la Unió Europea sobre el Codi de Conducta sobre exportacions d'armes de la Unió Europea, que prohibeix, quan dic prohibeix, recomana, perquè un codi de conducta mai és obligatori, sinó que és una recomanació pels estats. Doncs aquest codi de conducta de la Unió Europea recomana que no s'exportin armes a aquells països en els quals hi ha greus violacions dels drets humans, que estan en conflicte armat o que dediquen més recursos a despesa militar que no a educació o sanitat. Aleshores, veiem com l'estat espanyol està exportant armes a molts països subsaharians. Espanya és el primer país del món, segons un informe d'Intermón Oxfam, que exporta arma curta a països subsaharians o ven armes a països que estan en guerra, especialment a Israel, que reuneix tots aquests paràmetres que prohibeix la Unió Europea. L'estat espanyol és un important exportador d'armes a Israel, que està en guerra, ja ho sabem, que està en guerra aquests dies contra els palestins, i a més comet greus violacions dels drets humans contra la població palestina, tant en els territoris ocupats com en el propi estat d'Israel, i malgrat això l'estat espanyol no sembla disposat a, malgrat hagi signat aquest acord de la Unió Europea, a suspendre les ventes d'armes a Israel.
Si parlem del boicot, per exemple, que hauríem de fer, que haurien de fer les Nacions Unides a Israel, també ho hauríem de fer de Gran Bretanya, que intervenen amb invasions com la d'Iraq. En realitat, tot és qüestió de prioritats. En aquests moments la prioritat és Palestina a nivell d'ajuda humanitària, em refereixo, però a nivell de volum d'armes, Gran Bretanya és el primer comprador de llarg de les exportacions espanyoles. Israel està en el lloc 24, segons aquest informe, i la Gran Bretanya està en el lloc número 1. Aleshores, clar, si ens posem aquí a mirar les xifres, és que hauríem de fer boicot a tothom i hauríem de parar totes les exportacions. Motius en sobren. Aleshores, la pregunta és, qui té l'autoritat o qui podria tenir l'autoritat per aturar de facto aquestes exportacions en un moment donat com ara mateix a Israel?
A veure, si mirem els països que exporta armes a l'estat espanyol, evidentment els principals clients de l'estat espanyol són la Unió Europea i Estats Units. Això és donat perquè, com que realitzem projectes conjunts d'armament i en Espanya es fabriquen una part d'aquests components dels grans projectes d'armament que es fan dintre de l'Aliança Atlàntica de l'OTAN, per exemple, els helicòpters Tigre, els avions Eurofighter, llavors resulta que els primers compradors d'armament estan en Europa i en Estats Units, sobretot doncs, en Gran Bretanya, França, Holanda. Aleshores, què s'hauria de fer? Home, per una banda, s'hauria de reclamar més transparència en aquesta llei. Aquesta llei que he fet referència simplement informa de les exportacions a països, però no et diu el tipus d'armament. O sigui, no et diu si està venent un míssil, una pistola o un avió. Simplement et diu, hem venut tantes armes, diu el volum total i el país, però no et diu el tipus d'arma. Amb la qual cosa s'està cometent, diguem, una infracció, perquè aleshores no podem qualificar exactament el perniciós d'aquesta arma. No és el mateix vendre mines antipersona o bombes de dispersió o, jo que sé, que un aparell electrònic que serveix per una arma. Això per una banda. I segon, no diu tampoc qui és l'exportador. O sigui, només et diu Espanya ha venut, però no et diu quin és el fabricant. I tampoc et diu qui és el comprador, només el diu el país de destí, amb la qual tampoc sabem si aquestes armes van a mans de l'Estat que les compra o són mans particulars, amb la qual hi ha el perill de que es desviïn cap a grups armats o cap a multinacionals de defensa que estan en aquest moment amb tot això que es parla de la privatització dels exèrcits i de la guerra. Per tant, el que hauria d'haver-hi és un major control tant de l'estat espanyol com un compliment estricte del codi de conducta de la Unió Europea, perquè això que estic acusant jo a l'estat espanyol és una cosa generalitzada entre tots els membres de la Unió Europea, incluïda Gran Bretanya.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Hem tocat tres coses a la vegada. El tema de la llei, que és una llei de control d'armes aprovada el desembre del 2007, que ja veiem que segueix sense ser transparent, no ajuda a la transparència ni al control per part del Congrés ni de pràcticament ningú. Això és per una banda. Després tenim el tema de que no queda clar a qui s'exporta ni com. I la tercera cosa és aquest ús de les armes exportades per part de la indústria privada i per interessos privats, que no són els d'un estat que compra l'altre. Aleshores, podem tocar aquest últim punt breument? Quin és el principal problema d'aquesta venda privada, diguéssim, de la indústria? Imaginem els paramilitars, les empreses de seguretat que contracten els exèrcits. Explica'ns una mica, Pere, sisplau.
Sí, a veure, en l'estat espanyol hi ha quatre grans indústries que provenen de l'etapa autàrquica del franquisme, de la dictadura. Llavors, el franquisme, el govern de la dictadura, va crear unes indústries per subministrar armament als diferents exèrcits. Santa Bàrbara era per subministrar armes a l'exèrcit de terra, construccions aeronàutiques per subministrar els avions a les forces aèries i Bazán, que avui en dia es diu Navantia, per subministrar els vaixells de guerra a l'armada espanyola. Una vegada s'arriba a la democràcia, aquestes empreses, algunes d'elles es privatitzen, Santa Bàrbara es ven a General Dynamics, que és una de les primeres indústries militars mundials d'Estats Units, i les altres dues, Bazán ha estat impossible privatitzar-la perquè té grans pèrdues, Navantia, ja vam veure les manifestacions dels treballadors a les drassanes, i Construcciones Aeronáutiques es fusiona dintre d'EATS, un consorci europeu, i l'estat espanyol controla el 5,5% d'aquestes accions, continua sent estatal, igual que Navantia. Aquestes indústries controlen el 75% de tota la producció d'armes de l'estat espanyol. Per tant, la responsabilitat de l'estat dintre de les exportacions d'aquestes primeres indústries és total. Aleshores, què està passant? Que Espanya està venent armes i li interessa continuar amb aquesta llei de secretisme, perquè no vol que se sàpiga quin tipus d'armament s'està exportant cap a l'exterior, o almenys, sobretot, l'armament que és susceptible precisament de ser utilitzat en conflictes armats, sobretot les armes curtes i lleugeres, que són les que de veritat maten. Home, les altres maten moltíssim més, però vull dir les grosses, però són menys utilitzades. No ens enganyem que una pistola i un subfusell és molt més utilitzat perquè en els grups armats és el que s'utilitza. O sigui, les grans morts que hi ha anualment en tots els conflictes del món són d'armes lleugeres, sobretot. I en aquest sector, precisament, Espanya és competitiu, perquè té petites fàbriques importants. Santa Bàrbara és una d'elles que fabrica subfusells i moltes bombes. I aquí no li interessa que aquestes indústries es sàpiga el que es porten. I ja ho has dit, el perill de tot això, el no saber qui són els compradors, és que aquestes armes es puguin dirigir cap a corporacions de defensa, multinacionals que es dediquen a la seguretat i que actuen com a guardaespatlles de molts dictadors del Tercer Món, i inclusiu quan veiem que el senyor Bush o la Condoleezza Rice viatja pel món, no es fa protegir per els seus marines, per les seves forces armades, no, contracten empreses de seguretat privades perquè se senten més segurs que no dels propis soldats. I això també passa amb molts dictadors del Tercer Món, que no s'enfien dels seus exèrcits i contraten empreses multinacionals. Nosaltres volem saber si Espanya està venent armes a multinacionals de defensa.
Molt bé. Algun dia aquí al programa Ones de Pau farem un programa especial sobre aquestes empreses privades que estan participant en moltes guerres i que doncs, estan contractats pels estats. Per tant, és un terrorisme d'estat que l'exerceix un grup privat perquè no pugui ser dit que és el propi estat. Això ho podem veure a Iraq, ho podem veure a molts llocs. Possiblement ara mateix a Israel també hi ha unitats d'èlit privades inveïnen el territori palestí doncs amb l'autonomia que li permet aquesta qualificació de força privada, no de l'exèrcit de l'estat. Pere, sisplau, comenta'ns alguna cosa concreta d'aquesta empresa que controla el subsector electrònic de la indústria militar
espanyola.
Sí,
només he dit quatre grans indústries, he esmentat tres, la quarta és Indra. Indra, que prové d'una indústria estatal que es deia Inicel i que es va fusionar amb una de privada i en format Indra, aquesta és una indústria totalment privada, una indústria potentíssima, té 11.000 treballadors en tota Espanya, a Catalunya té una seu aquí al 22 arroba amb més de 1.000 treballadors. Indra, a més, dedica un 40% de la seva producció a la indústria militar. Indra és una indústria d'electrònica i fabrica tots els sistemes electrònics dels grans projectes d'armes. Igual en els portaavions, en els míssils, els sistemes de tir i els sistemes de direcció d'un míssil. Igual que en els blindats, tots els sistemes de tir i tots els sistemes de direcció dels projectils, com de míssils, avions, caces, bombarders, tots els sistemes de vol, tot això està fabricant Indra. Per tant, és una indústria molt implicada en indústria militar. I, a més, controla tots els sistemes de vol dels aeroports espanyols, tots els sistemes electrònics de les votacions en les eleccions espanyoles, tant autonòmiques com locals com estatals. O sigui, és una indústria molt potent, però que té, ja dic, ben bé un 40% en el sector militar i un 60% en el sector civil, però igualment denunciable.
Precisament això que ens apunta el Pere Ortega ara és un dels fets escandalosos de la política econòmica i militar del nostre país, perquè entraria dins del que s'anomena recerca i desenvolupament, ja sigui per ús militar o per ús civil. Aleshores, clar, aquí hi ha un doble joc on es poden camuflar totes aquestes inversions que són, en la majoria dels casos, subvencionades per l'Estat i amb incentius que no té cap altre sector de la indústria i el comerç a Espanya. Aleshores, per posar aquest exemple, Pere, explica'ns com funciona el Ministeri d'Indústria en aquesta cosa de la recerca i desenvolupament amb material de doble ús, amb tecnologia electrònica, sí, com veiem, que serveix ara per uns, ara pels altres.
Sí, en l'Estat espanyol tenim la desgràcia d'haver estat el país de tota la Unió Europea i de tota la OCDE que dedicava més recursos a R&D, investigació i desenvolupament, recerca i desenvolupament de nous armaments, el que més, alguns anys Gran Bretanya en sobrepassava. O sigui, Espanya, durant l'etapa en què governava el Partit Popular, vam arribar a dedicar el 45% de tota la recerca de l'Estat espanyol, o sigui, més del doble de tota la recerca que es fa en les universitats espanyoles es fa en la indústria militar, precisament per desenvolupar aquests grans projectes armamentístics als quals m'he referit, sobretot els avions Eurofighter, les fragates F-100, els blindats, els helicòpters de combat, míssils. Aleshores, això en l'etapa del govern Zapatero ha disminuït, però malgrat ha disminuït, ara en dediquem un 16, un 15% de tota la recerca que es fa a l'Estat espanyol, i he dit que abans un 45, ara un 16, un 15, malgrat que ha disminuït el tant per cent, no és cert que hagi disminuït la quantia. Per què? Perquè l'Estat espanyol, en aquesta etapa actual, ha dedicat molts recursos a I+D, a R&D civil. Llavors, al pujar el tant per cent de R&D civil, ha disminuït el tant per cent de R&D militar. Però al voltant, enguany, el 2009, 1.150 milions d'euros es dediquen a recerca militar. Encara és una quantia enorme, estem parlant de molts recursos, i per tant això és denunciable. Quan en aquest país estem atravessant una crisi i la millor manera de sortir de la crisi seria dedicar el màxim esforç a la recerca en el sector civil, que això segur que a curt termini donaria beneficis per a l'economia real del país.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
En un dels teus articles de divulgació de l'economia militar, recordes que el deute de les empreses militars amb el Ministeri d'Indústria ascendeix a 26.000 milions d'euros el 2007. després ens ho pots matisar. A més, aquest deute s'ha produït després que les empreses militars espanyoles rebessin préstecs per recerca i desenvolupament al 0% d'interès. Acaba'ns sí. explicant com funciona aquest entramat de préstecs, subvencions...
Això és una economia financera, que, bueno, és una trampa d'economia financera que es va crear dintre del Ministeri de Defensa. Es van adonar a mitjans dels anys 90 que Espanya estava embrancat en uns grans projectes militars dintre de l'Aliança Atlàntica, que és que m'he fet referència, i que al llarg de 20 anys Espanya es tenia que comprometre en adquirir armament per valor de 40.000 milions d'euros. Una xifra astronòmica. Això era inassumible per al propi Ministeri de Defensa, perquè es dispararia el pressupost del Ministeri de Defensa, l'opinió pública és contrària a l'augment de la despesa militar, i a més seria mal vist no solament per l'opinió pública, sinó per l'oposició, hi hauria grans crítiques. Aleshores es va inventar una alambicada combinació financera i es va dir, bueno, doncs mira, fem aquesta trampa, donem crèdits des del Ministeri d'Indústria, ja no surten des del Ministeri de Defensa, per tant no s'incrementa el pressupost del Ministeri de Defensa, sinó el d'Indústria. Donem, a més, crèdits. Crèdits vol dir que aquests recursos destinats a les indústries militars s'han de retornar. Llavors van dir, donem crèdits des del Ministeri d'Indústria en concepte d'R&D, d'I+D, per fer la recerca, i a zero d'interès a retornar en 20 anys. Llavors resulta que durant aquests 13 anys que han transcorregut des que es va inventar aquesta fórmula, s'han acumulat 13.000 milions de deutes. D'aquests 13.000 milions de deutes vam fer una pregunta parlamentària a través del grup d'ICB i ens van contestar que han retornat de 13.000 87 milions. Per tant, això és un gran frau, és un escàndol financer que s'amaga dintre de les comptes de l'Estat. I això és el que nosaltres denunciem, que s'estan donant sota la fórmula de crèdits, en realitat, ajudes. Això són subvencions a les indústries militars perquè facin la recerca, perquè sense aquestes ajudes, aquestes subvencions, moltes d'aquestes indústries serien deficitàries i perdrien diners, i se'ls està insuflant diner públic que va en detriment del desenvolupament social del país, precisament aquestes indústries, perquè facin uns artefactes cuja vida útil serà nul·la, zero, perquè tots aquests projectes, a veure, acabaran la seva vida útil d'aquí 20-30 anys i cap d'aquells grans projectes militars, aquestes grans armes, s'utilitzarà, afortunadament, podríem dir, perquè Espanya no entra en guerres mai i, per tant, no seran utilitzats, acabaran la seva vida útil, s'hauran de destruir i, per tant, per això considerem que és una economia absolutament inútil i que no ajuda al desenvolupament del país.
Molt bé, em penso que la majoria, per no dir tots, estarem d'acord en que la indústria militar no té res d'ètic, que causa moltes injustícies, que assassina molta gent, etc etc. Aleshores, deixant de banda per un moment això, podem dir que no és rentable la indústria militar? Perquè realment estem parlant d'empreses molt poderoses. Si deixessin de banda aquesta relació privilegiada amb els polítics i amb els estats, no seria rentable aquesta indústria? O sempre hi ha qui en comprarà i per tant sí que ho és?
Mira, si s'analitza la indústria militar dintre del conjunt de la indústria espanyola, en realitat el seu pes és petitíssim. O sigui que dintre de del PIB espanyol, la indústria espanyola deu representar un 0,5%, o sigui, no arriba ni a l'1% del PIB. Per tant, és una indústria, per una banda, que podríem dir prescindible, perquè si no fos per aquests grans recursos que dedica l'Estat a ajudar-la i a desenvolupar-la, doncs hauria tancat. Es considera un sector estratègic del punt de vista militar, perquè és el principal subministrador de les armes a les Forces Armades espanyoles, i a més participa en els grans projectes europeus, i això sembla que doni prestigi a l'Estat, cosa bastant qüestionable, però en el seu conjunt jo diria que sense els ajuts públics moltes d'aquestes indústries tancarien. Si la llei de comerç d'armes fos transparent i pública, moltes d'aquestes indústries no exportarien armament cap a països del sud. Per tant, s'acabaria molt de les exportacions cap a l'exterior. Per tant, deixaria de ser rentable i seria deficitària. I, per tant, tancaria. I, a més, l'opinió pública podria estar inclús satisfeta, perquè en l'opinió pública espanyola hi ha un gran, diguem així, són contraris, hi ha un gran rebuig cap a les exportacions d'armes cap a l'exterior, perquè s'està alimentant conflictes en el tercer món, o perquè es considera que aquests mateixos recursos dedicats a la indústria productiva, a l'economia real, serien molt més productius i produirien més llocs de treball, perquè hi ha estudis que demostren, i no fets per nosaltres, evidentment, fets en centres d'estudis d'economia mundials, que demostren que els mateixos recursos dintre de la indústria civil produeixen tres vegades més llocs de treball que en la indústria militar.
Al món hi ha 862 milions de persones que passen gana. Donar-los de menjar durant un any costa, segons l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació, les FAO, 30.000 milions de dòlars. Si el problema de la fam només depengués dels diners, la despesa militar de l'Estat espanyol de 2007 hauria servit per donar de menjar a aquests 862 milions de persones que passen fam, i encara en sobrarien 5.000 milions d'euros. Hear the sound of music drifting in the aisles. The elevator Prozac stretching on for miles. Music of the future will not entertain. It's only meant to repress and neutralize your brain. So
silver pills, engineered to suit you, building cheaper thrills. The music of rebellion makes you wanna rage, but it's made by millionaires who are nearly twice your age.
Continuem a Ones de Pau i estem escoltant The Sound of Music del grup Porcupine Tree. La lletra diu: "The music of the future will not entertain, it's only mind to repress and neutralize your brain." Tradueixo: la música del futur no serà entretinguda, estarà pensada per reprimir i neutralitzar el teu cervell. Un altre tipus de música que també pot arribar a neutralitzar el cervell són els videojocs. Se sap que l'exèrcit militar dels Estats Units utilitza videojocs per reclutar els seus soldats. Uns videojocs que presenten la guerra i la violència militar d'una forma que en la majoria dels casos està molt lluny de la realitat que viuen els soldats en les guerres criminals preventives d'avui en dia. Aquests videojocs també formen part del material militar de doble ús que comentàvem abans. Pere, explica'ns una mica més com funcionen aquesta indústria militar per poder veure les possibilitats que hi ha reals cap a la reconversió civil.
Aquest és un dels grans reptes que té la societat espanyola, el govern i la indústria. Si mirem, si retrocedim la història i mirem després de les grans guerres que hi ha hagut a Estats Units, i a Estats Units al món, sobretot després de la Segona Guerra Mundial, després de l'acabada Guerra Freda, ens adonem que molts països van tenir que reconvertir la seva indústria militar a civil. En la Segona Guerra Mundial, els Estats Units, Rússia, Gran Bretanya, doncs van fer un gran esforç per dedicar gairebé tota la seva indústria a fabricar armament. Després de la guerra, tenen que fer una gran reconversió i passar civil. I ho fan sense grans traumes. Per tant, no es perden llocs de treball, perquè immediatament es posa una altra vegada en marxa la indústria civil. Després de l'acabada la Guerra Freda va passar el mateix, tant en Estats Units, sobretot en el bloc soviètic, Rússia i tots els països aliats, van tenir que fer una gran reconversió. I es va fer sense grans traumes. Bueno, a Rússia sí, amb algun trauma, perquè moltes van tancar de forma dràstica. Però als països de l'est no. I a més van ser ajudats també per la Unió Europea i per Estats Units. Per tant, això és possible. A l'estat espanyol, algunes petites s'han fet. Algunes indústries de Santa Bàrbara, alguna de Bazán i de Navantia, es van reconvertir perquè ja eren obsoletes. Per tant, tal com he dit abans, si mirem la indústria militar espanyola que dona lloc de treball a uns 17.000 treballadors, i consideréssim que en lloc de fabricar avions, doncs es poden fabricar aerogeneradors. Per exemple, poso el cas paradigmàtic, Gamesa, que és una indústria que abans fabricava molts components per l'aviació militar en Espanya, va abandonar aquesta línia de fabricació per dedicar-se absolutament i només a la fabricació d'aerogeneradors d'energia eòlica. Una cosa que podem estar contents. Doncs per què? Perquè li era més rentable això que la part militar i la va abandonar. Per tant, és possible que les indústries es reconverteixin i, per tant, aquí ha d'haver-hi un esforç tant del govern central com de les governs autònoms i ajuntaments on estan ficades aquestes indústries per facilitar aquest traspàs de la indústria militar a la indústria civil perquè tots en sortiríem guanyant.
Ja hem vist més o menys l'estructura d'aquesta indústria militar i per on podrien anar els trets de cara a la reconversió. Digue'ns només, per acabar ja, què és el que podem fer els activistes per la pau? Què seria lo prioritari?
Lo prioritari? Doncs no abandonar mai l'esperança d'acabar amb els exèrcits. Com ho podem fer? Doncs practicant l'objecció. Objecció de consciència, que és una de les eines útils que té la societat civil, allò de que el poder està amb nosaltres i no l'hem de cedir als estats, i per tant podem fer objecció i desobediència davant de determinades accions del nostre estat. Hem de manifestar-nos en contra del militarisme rampant que hi ha avui en dia en la societat espanyola i mundial. Ja ho veiem com amb la guerra actual a Palestina, la qual hi ha complicitat del govern espanyol perquè li està venent armes a l'estat d'Israel i, per tant, objecció fiscal. Objecció de consciència vol dir també objecció fiscal, negar-se a pagar la part proporcional del Ministeri de Defensa d'aquestes despeses militars que hem parlat i que en l'estat espanyol són 19.000 milions d'euros anual, tant com 52 milions d'euros diaris que es gasta l'estat espanyol en mantenir tota aquesta parafernàlia d'exèrcit i d'aquesta indústria i d'aquest comerç d'armes. I, per tant, objecció de consciència, objecció fiscal, també objecció científica, a fer recerca per projectes militars, objecció laboral en les indústries, cosa que els sindicats sembla que se n'obliden de que ells estan col·laborant també treballant en indústries militars i, per tant, tindria que abordar el conflicte i, per tant, afavorir la reconversió de les indústries i, per tant, objecció laboral i oposició de la ciutadania als exèrcits i, per tant, al militarisme.
Molt bé, moltes gràcies, Pere Ortega, investigador en temes de pau, desarmament i economia de la defensa del Centre de l'AS de Justícia i Pau. Gràcies per venir a Contrabanda FM per explicar-nos totes aquestes coses.
Gràcies a vosaltres, Jordi.
Ones de Pau, @altaveu.org.
Teatre informatiu.
Avui no us podem oferir cap notícia des de la zona de guerra perquè tots els periodistes han estat convidats pel gabinet israelià de censura a un taller pràctic de desinformació i propaganda reveladora.
Guatemala, de la impunitat a la pau.
Actualment, a Guatemala es calcula que hi ha unes 300.000 armes de foc fora de control que provenen de la guerra interna que va patir el país de 1960 a 1996. Moltes d'aquestes armes van ser i són fabricades a països del primer món. A Guatemala, les morts per violència no han parat de créixer. El 2008 van ser assassinades més de 6.000 persones. En un país de 12 milions d'habitants. Al desembre de l'any passat, el jutge espanyol Carlos Castresana, que actualment dirigeix la Comissió Internacional contra la Impunitat a Guatemala, va fer una conferència a Barcelona en commemoració del 60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Ones de Pau va ser-hi present i a continuació us oferim l'entrevista que ens va concedir el jutge espanyol comissionat de Nacions Unides. Querría hacer una valoración breve de lo que ha significado el trabajo o lo que está significando en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
Es un trabajo apasionante en condiciones muy difíciles en un país que surgió después de 38 años de guerra civil en 1996 con unos acuerdos de paz que establecían unas normas de convivencia excelentes en el papel, pero que por desgracia no han sido plasmadas en su totalidad en medidas legislativas o políticas que hayan permitido a los guatemaltecos disfrutar de las instituciones fuertes, transparentes, democráticas, confiables que necesitan. De manera que la tarea de la Comisión Internacional es, como le digo, yo creo importante, yo creo que es una ayuda que los guatemaltecos reconocen y agradecen, pero que de todas maneras está todavía lejos de producir los resultados ideales, de revertir una situación que tiene antecedentes pues muy enraizados en una realidad conflictiva grave, que tiene que desarrollar además sus funciones en un entorno de violencia muy pronunciada y que por lo tanto necesita seguramente más tiempo, más empeño y la colaboración del conjunto de la sociedad, porque no nos engañemos, son los guatemaltecos los que tienen la solución de sus propios problemas.
¿Podemos hacer algún paralelismo entre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los acuerdos de paz del año 96 en Guatemala?
Sí, yo creo que sí. Mire, los acuerdos de paz son la plasmación de lo que el derecho internacional, en muchos aspectos, pero sobre todo el derecho internacional de los derechos humanos, reclama de los estados. Guatemala era un estado que no podía garantizar, que de hecho violaba como tal estado los derechos de sus ciudadanos. En 1996 se hace toda esa declaración de buenos propósitos, y aunque el Estado después, yo creo que ha hecho un serio intento, los sucesivos gobiernos, de respetar los derechos humanos, es evidente que no puede garantizar el efectivo disfrute. Por una parte, porque hay un fenómeno de delincuencia común y de delincuencia organizada creciente que desborda la capacidad de respuesta del Estado, y por otra parte, porque uno de los aspectos que además es el que da lugar a la creación, más específicamente de la Comisión Internacional, que es la existencia de aparatos clandestinos de seguridad, es decir, de estructuras ilegales que se crearon durante la guerra para realizar las tareas de contrainsurgencia y que tienen presencia en la policía, en la fiscalía, en los tribunales y en casi todas las instituciones que se dedican a la seguridad pública, pues tenían que ser desmantelados y no se han desmantelado. De manera que tenemos, por una parte, un ataque grave por parte de grupos delictivos y, por otra parte, una capacidad de respuesta muy reducida por parte de las instituciones, porque ellas mismas están infiltradas de esos grupos criminales.
¿Cómo se podría definir o describir el tipo de violencia que vive Guatemala?
A ver, yo creo que es dos factores los que definen esa situación. Por una parte, es un país que sí tiene recursos, tiene un cierto nivel de riqueza, no es un país pobre, pero es un país en el que hay una muy desigual distribución de esa riqueza. Es decir, hay ricos, muy ricos y pobres en la situación de extrema pobreza. Eso crea no solamente un desencanto o una situación de insatisfacción, sino el caldo de cultivo para que florezcan y fructifiquen toda clase de grupos criminales. Es decir, la materia prima de sicarios, de adolescentes en la calle que no tienen esperanza alguna y que por lo tanto están en disposición de convertirse en criminales es inagotable. Y a esa situación de enorme desigualdad social se une una precariedad muy grande también de las instituciones. Las instituciones tienen altísimos niveles de corrupción, son muy ineficientes y por lo tanto, como le digo, de una parte hay un fenómeno criminal muy grave y de otra parte hay una enorme falta de respuesta por parte de las instituciones. Estamos hablando de índices de impunidad del 98%, es decir, 2 de cada 100 asesinatos se resuelven, 98 quedan sin resolver, y eso genera naturalmente un círculo vicioso de muerte y violencia que es imposible detener porque las autoridades no quieren, no pueden o no saben cómo.
El binomio justicia y paz es indisoluble. ¿Cómo entenderíamos entonces la justicia dentro de este contexto? ¿Cuál sería la cosa más importante para que se rompa ese círculo de impunidad?
Bueno, yo creo que son indisociables. De hecho, la esencia de una sociedad democrática estriba no solamente en las libertades formales, también en el Estado de Derecho, es decir, en el principio de legalidad, que la ley se aplique y se aplique por igual a ricos y a desfavorecidos, a gobernantes y a gobernados, a políticos y a civiles, a militares y a policías y a cualquier ciudadano. Si no somos capaces de establecer unas reglas de juego que todo el mundo, o por lo menos la mayoría de la población, respete, y que haya unas autoridades fuertes y confiables que hagan respetar esas reglas básicas, la convivencia se vuelve prácticamente imposible. Es lo que ocurre en Guatemala, que por desgracia, ante la falta de respuesta del Estado, las personas tienden a resolver sus conflictos por sus propios medios, y eso genera más violencia. Hay un número enorme de armas de fuego que proceden del conflicto armado y que están totalmente fuera de control, que se estima en no menos de 300.000 en un país de 12 millones de habitantes, y hay un número creciente de muertos como consecuencia de esa violencia, que no ha dejado de crecer desde la firma de los acuerdos de paz. Con el presidente Arzú se produjeron 12.000 asesinatos, con el presidente Portillo la cifra subió a 14.000, con el presidente Berger subió hasta 21.000 y todavía no ha empezado a disminuir, sigue creciendo, ahora a ritmos más lentos, pero en todo caso creciendo. De modo que es una tarea que va a llevar años, que va a requerir paciencia, pero sobre todo lo que va a requerir es los consensos necesarios para que las cuestiones de seguridad y de justicia dejen de ser arma arrojadiza entre políticos y pasen a ser lo que yo creo que deberían, medidas asumidas por todos, fruto del consenso, y por lo tanto que tengan el mayor respaldo social posible, porque de otra manera no van a funcionar.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Una última pregunta, solo para hacer una relación entre España y Guatemala. Actualmente hay un proceso de recuperación de la memoria histórica y hay bastantes paralelismos entre Guatemala y España. Solo brevemente, díganos su opinión al respecto, ¿qué le merece este proceso que la sociedad civil está llevando a cabo junto con algunos jueces que también pues están haciendo diligencias concretas?
¿En España o en Guatemala?
En España.
Sí, porque en Guatemala ya hubo dos iniciativas de recuperación de la memoria histórica muy importantes, una por parte del arzobispado y otra por la comisión que se creó al efecto. Mire, yo creo que en España tenemos una asignatura pendiente en ese sentido. Aunque han pasado muchos años, es evidente que hay todavía cuestiones que no han sido resueltas satisfactoriamente, que tienen que ser también abordadas por el Poder Judicial y no solo por este, sino por el Legislativo y por el Ejecutivo, y hasta ahora han sido muy pocos, insuficientes, muy tímidos los pasos a través de la aprobación de la llamada Ley de Memoria Histórica. La verdad que como jurista, como miembro de la carrera fiscal, me da pena el debate que se ha producido muy recientemente en la Audiencia Nacional, como me da pena las decisiones adversas que antes pronunció tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo. Me da pena porque no me parece que esa sea la respuesta que las víctimas merecen después de más de 30 años de restablecimiento del sistema democrático. Yo creo que la jurisdicción española, nuestros tribunales, tienen que estar a la altura histórica de las circunstancias y tienen que dar satisfacción a ese anhelo de justicia de las víctimas, que es absolutamente legítimo, y resulta paradójico que hayamos amparado a víctimas de otros países y no seamos capaces de amparar a las del nuestro. De alguna manera es como en casa del herrero cuchillo de palo, desgraciadamente.
Bueno, algunos analistas dicen que no sería descartable la posibilidad de que algún gobierno de otro estado impute o abra diligencias contra España por no responder a su responsabilidad contra los crímenes de lesa humanidad que se produjeron durante el franquismo y durante la guerra civil.
Hombre, diligencias de investigación penal no creo que sea factible porque todos los responsables están muertos, pero desde luego demanda de responsabilidad al Estado por incumplimiento de sus deberes en materia de verdad, justicia y reparación a las víctimas sí me parece factible en alguno de los foros internacionales, porque efectivamente creo que se están incumpliendo algunos deberes que proceden de instrumentos jurídicos internacionales que España ratificaba hace muchos años, fundamentalmente del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. De manera que sí, no es descartable que nos lean la cartilla, igual que nosotros hemos ayudado a leerla a otros en el pasado.
Muy bien, ahora sí, ya para terminar, el concepto de justicia universal, ¿tiene sentido sin una aplicación práctica con un tribunal penal internacional? ¿Cómo se puede encajar ese concepto a la práctica hoy en día, en el siglo XXI?
No, tiene mucho sentido, porque aunque exista la Corte Penal Internacional, la jurisdicción universal tendría que ser la que colme los vacíos que la Corte Internacional no puede cubrir. Primero, porque no tiene posibilidad alguna de extender retroactivamente su jurisdicción, por lo tanto, para crímenes cometidos antes de 2002 resulta esencial. Y luego, dentro de los procedimientos de complementariedad que se establecen, no encontraríamos solamente la jurisdicción de los tribunales nacionales, sino también de los tribunales nacionales de países terceros que podrían asumir la jurisdicción, evitando con ello que tuviera que intervenir la Corte Penal Internacional. De manera que me parece una herramienta que en el caso Pinochet demostró su virtualidad, que ha constituido un precedente que ha permitido que otros procesos, no exactamente de jurisdicción universal, pero con características comunes, como fue la extradición del expresidente Fujimori, hayan podido tramitarse con mucha mayor facilidad que si no hubiera existido el precedente de Pinochet, y es un precedente que fuera de España es más valorado que dentro y que yo estoy seguro que va a seguir dando frutos muy positivos en los próximos años.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Nada, usted.
Guatemala, de la impunitat a la pau.
Thank you.
fins aquí el programa d'avui. Gràcies per sintonitzar Ones de Pau a Contrabanda FM. Us ha parlat en Jordi Gallego i el proper diumenge a les 11 de la nit hi tornem amb un nou programa. Ja ho sabeu, Contrabanda FM 91.4.
Ones de Pau @altaveu.org.
¿Qué es para ti ser pacifista? ¿Tú cómo lo entiendes?
Se entiende morfológicamente desde la paciencia, es un mitad paz y mitad ciencia. Y efectivamente sin paz no habrá ni ciencia, ni mística, ni nada. No sé si queda, si me he explicado.
Pues sí, yo pienso que el pacifismo es la capacidad que tenemos de trabajar nuestra propia paciencia, ¿no? Justamente como dice él, así, de trabajar nuestros límites de paciencia y incrementarlos, ¿no? Así, y nunca enojarse y nunca recurrir a la violencia, ¿no? Que es la cosa más fácil que hay, es algo sencillo, bueno, sin ningún mérito, pues. Es más difícil trabajar nuestra capacidad de no violencia, eso sí que es difícil, ¿no? Así, entonces, pues eso es para mí el pacifismo, ¿no? Como un trabajo interno.
Es una así. Cuestión de abertura, es una cuestión de abrir frentes, de abrir horizontes, de abrir puertas, ventanas. En tanto que se abre la realidad, la paz existe, se reproduce, se enseña, incluso se enseña. Tiene que ser el motor.
Sinònim de paciència, resistència. Antònim, intolerància.